minuts que passen de les 11, connectem amb l'astrofísic, químic quàntic i divulgador científic Joan Anton Català. Connectem perquè avui s'ha sentit amenaçat per l'Ugly Sweater Week. Ja sabeu que, bueno, això ho hem dit nosaltres, que sigui tota la setmana. Concretament és divendres, aquest dia internacional del jersei lleig de Nadal. I clar, Joan Anton ha preferit no venir. És així, Joan Anton?
No, no. No, Mercè, no, jo penso que no és exactament això. Podria haver estat, però de fet van sortir compromisos que em feien impossible avui assistir quan encara no sabia que fèieu aquesta
coseta, setmana, no? De les... Setmana sí, fantàstica, sí, sí, del jersei lleig. Tu ets, però...
M'ho he perdut.
No, per cert, és... Joan Anton, ho podem celebrar la setmana que ve, si vols, que és el dia 24.
Ai, no sé si també tinc alguna altra...
Sí. Tu ets, però, Joan Anton, el dia de Nadal, segueixes alguna tradició, algun ritual...
No, bueno, posem... No, el que sí que fem és en família, ens agrada molt posar l'arbre, que ja fa dies que l'hem posat a casa,
sí.
I sí que ens agrada, doncs això, decorar el pis i posar una mica d'ambient nadalenc, però més allà... Bueno, i fem caga el tió, evidentment, i fem caga el tió.
Bé, doncs dit això, deixem avui, perquè sé que en tens moltes ganes, perquè ens volies parlar d'un descobriment recent, justament de la setmana passada, si no m'equivoco, Joan Anton?
Sí.
Que és força espectacular, si no m'equivoco.
Molt, molt espectacular, perquè són d'aquells que ens agraden, perquè intenten posar llum sobre el nostre passat, perquè s'han analitzat restes humanes, genomes humanes, i trossos d'ADN, d'espècies d'homínids de fa 45.000 anys, i entre les coses que es confirmen és que, una cosa ja sabíem, però es confirma que els nostres avantpassats humans i els neandertals es varen aparellar. I també sabem que els homo sapiens no ho van tenir gens fàcil per sobreviure i que van estar a punt de l'extinció.
Doncs retrocedim, per tant, 45.000 anys enrere. Soy el hombre de las cavernas. Soy un hombre de
Neandertal. Nunca me cortó la melena. Nuevo vida social.
Doncs, Joan Anton, no sé si per començar parlem de diferents espècies d'homínims. Això és així, Joan Anton?
Sí. Homínims és el nom científic actual, perquè aquest nom s'ha canviat al llarg de la història, però és el nom que avui li donem a totes les espècies que es van desenvolupar des de que els ancestres del ximpanzé, del que avui és l'actual ximpanzé, i els ancestres nostres,
sí,
es van separar evolutivament. Això fa uns 8 milions d'anys. Per tant, diríem, homínim seria com una branca d'un arbre, un tronc d'un arbre, que acaba conduint cap a l'Homo sapiens, cap a nosaltres, però que va tenir moltes altres branquillonets, alguns dels quals també van conduir cap a l'Homo sapiens i altres es van extingir. Totes aquestes espècies, des que ens vam separar del ximpanzé, és el que anomenem homínims, i aquí tenim espècies que ens sonaran, com l'Homo erectus, òbviament els Neandertal, els Denisovans i, per suposat, l'Homo sapiens.
Clar, per tant, a veure si... això ho tenim clar, que venim d'Àfrica. Això és així? L'origen dels homínims es troba a l'Àfrica, Joan Anton?
Totalment. Diríem, Àfrica és el bressol de la humanitat. Tots els homínims es van... Bueno, no tots, però els primers homínims es van desenvolupar a Àfrica i, de fet, durant moltíssims anys, però quan diem moltíssims anys, milions d'anys, els homínims no van sortir d'Àfrica, van romandre en aquest continent. Durant temps hem intentat reconstruir no només el nostre arbre genealògic, sinó també aquesta sortida d'Àfrica, perquè, òbviament, arriba un moment que els homínids surten d'Àfrica i conquereixen el món, no? I en aquest moment tenim una fotografia bastant aproximada que diu que això, que els primers homínids durant molts anys es van desenvolupar a l'Àfrica, estem parlant d'espècies que hem anomenat globalment australopitecs, i la primera sortida d'un homínid que comença a colonitzar el món l'atribuïm a una espècie que hem posat el nom d'Homo erectus, que va sortir de l'Àfrica a través del Mitjà Orient i que es va dispersar cap a Àsia i Europa. I això devia passar fa uns 1,8 milions d'anys. Aquest Homo erectus era un homínid que era força robust de cos, però que tenia un cervell encara força més petit que el nostre. I al davant seu es trobava un món perfectament preparat per la seva exploració.
Per tant, Joan Anton, ens hem de quedar amb aquests sapiens i els neandertals.
Sí, això són dues espècies que apareixen després. Ara parlem de l'Homo erectus, que és una espècie dominant que surt d'Àfrica, i després apareixeran altres espècies que no hi podem entrar amb tots els detalls, potser algun dia li dediquem algun programa, i que apareixen més tard, però n'hi ha dues, que són les que ens interessen pel que anem a explicar, que són els sapiens, els homo sapiens, i els neandertal. De fet, els neandertal apareixen a Europa i a parts de l'Àsia fa uns 250.000 anys. I l'homo sapiens apareix a Àfrica, fixa-t'hi de nou, nosaltres, els humans actuals, homo sapiens, també apareixem a Àfrica fa uns 200.000 anys amb pell negra, per cert, perquè provenim de l'Àfrica. Un dels moments claus de tota aquesta història és quan nosaltres, la nostra espècie, l'homo sapiens, decideix també sortir de l'Àfrica. Això passa fa uns 60.000 anys, més o menys. I jo ho trobo una cosa increïblement fascinant, perquè t'ho imagina't, ara som l'única espècie d'homínid que hi ha a la Terra, però en aquell moment hi havia d'altres. De manera que quan l'homo sapiens surt d'Àfrica, se'ls troba, aquestes altres espècies, es troba a Àsia i a Europa, habitada ja per grups petits, però habitada, per representants d'homínids que no eren homo sapiens, molt especialment els neandertal. Tu imagina com devia ser allò, és a dir, es devien reconèixer diferents, perquè eren morfològicament diferents. Ara, a nosaltres ens sembla que som molt diferents, els humans, no? Tu mires un humà d'una part del món i clar, de l'altra part del món i et semblen... Bé, doncs no, som idèntics. Apenes hi ha diferències. De fet, si treus el color de la pell i treus alguna altra característica externa, el que és l'esquelet, el que és la morfologia interna, és idèntica. És idèntica. Som tots homo sapiens, amb petitíssimes diferències, però en aquell moment no. I això jo ho trobo al·lucinant, com havia de ser aquesta convivència. I, per cert, haig de dir que hi ha un mite que es va crear fa molt de temps que ens dibuixa els neandertal com molt primitius. Com, no? I a vegades utilitzem neandertal d'una manera pejorativa, per referir-nos a algú. Sí. Part d'aquest mite es va crear quan, a començament del segle passat, es va descobrir un crani de neandertal a França, que avui sabem que patia certes deformacions a causa de l'artritis. I això li donava una aparença en aquest crani d'un molt rudimentari. I d'aquí ve tot aquest mite de que els neandertals eren com molt primitius d'aspecte. Avui sabem que no era així, i que, a més, els neandertals tenien una capacitat cranial que era una mica superior a la nostra.
Joan Ton, avui anem forts, també amb la música. Ja, ho has pogut notar,
Sí, sí, ja veig.
No, a veure, és que ara anirem al, diguéssim, al rovell de l'ou, no? El per què en Joan Anton ens ha fet aquest repàs de la lliçó, perquè tenim aquests nous estudis i els nous descobriments que ens deies a l'inici, no? Fins a quin punt són importants aquests nous descobriments, Joan Anton?
Són trencadors. Primera, perquè confirmen, ara hi entrarem, confirmen algunes coses que sabíem, però posen sobre la taula altres que no sabíem tan clarament. Això són els dos estudis que es van publicar la setmana passada, un d'ells a la revista Nature i l'altre Science, les dues publicacions de ciència més importants que hi ha al món, i que es basen en l'anàlisi que s'ha fet del genoma de restes d'Homo sapiens que provenen d'Alemanya, això són tres dones i tres homes, si no m'equivoco, i de la República Txeca, d'una dona, que hi eren restes que s'havien, espècimens que s'havien descobert abans, però ara s'ha fet l'anàlisi genètic del genoma, i provenen, tots aquests espècimens, provenen de fa uns 45.000 anys. Doncs mira, l'anàlisi de l'ADN demostra que aquests individus, a pesar d'estar separats per centenars de quilòmetres, o diguem Alemanya, República Txeca, estaven emparentats. És a dir, que hi ha parts del genoma que ens indiquen que tenien parentiu, per tant, que venien d'arrels comunes. Tenien la pell negra, que això ja era una cosa que sospitaven, i aquests espècimens s'han convertit en els sapiens més antics que s'han pogut trobar a Europa i dels quals s'ha pogut analitzar aquest ADN. A més, i fins aquí una primera, diríem, fotografia de la cosa, però ara la següent fotografia de la cosa és que ja sospitàvem, perquè teníem altres evidències, però això torna a confirmar i d'una manera més rotunda, que quan es van trobar els sapiens i els neandertal, es va generar aparellament entre les dues espècies. I aquests
estudis... Però, perdona,
estudis...
Joan Anton, o sigui, això ja ho sabíem o no?
Sí, sí. Això ho sabíem. De fet, no només, fixa-t'hi, s'han trobat restes que indiquen que no només hi va haver aparellament entre l'Homo sapiens i els neandertals, sinó també entre Homo sapiens i Denisovans, que és una altra espècie d'homínids que va viure cap a la part més extrema de l'Àsia, i fins i tot entre neandertals i Denisovans. És a dir, que no es tracta d'un fenomen com molt puntual o molt estrany, sinó que aquelles antigues poblacions, i això, diríem, té una part de lògica, es van arribar no només a trobar, no només a conviure d'alguna manera, sinó també a reproduir-se de manera creuada. No? Els nous estudis, però, el que sí que ens diuen són uns detalls que no sabíem. Per exemple, ens indiquen que l'aparellament entre l'Homo sapiens i els Neandertal, d'aquesta primera onada d'aparellament, es va produir unes 2.500 generacions abans que visquessin aquests espècimens que s'han analitzat. Això posa la data d'aquests aparellaments de fa uns 47.000 anys, amb un marge d'error que calculen els estudis de només 2.000 anys d'error, que és molt poquet, molt poquet. Per tant, sabem que fa 47.000 anys es produeix una primera onada d'aparellament creuat entre Homo sapiens i Neandertal. I la sorpresa aquí ha estat que aquesta data, 47.000 anys, és molt més recent que l'anterior que es pensava. Abans es pensava que de seguida que l'Homo sapiens va sortir fa 60.000 anys d'Àfrica, es va trobar ja poblacions de Neandertal i que ja es va començar a haver-hi aparellament creuat. I això ens ho desmenteix. Això diu, no, encara van passar molts més anys abans que els sapiens no es trobessin amb els Neandertal i no comencessin aquesta reproducció. I fixa-t'hi una dada, que aquesta ja la sabíem i que queda confirmada per tot això, és que tots els humans actuals que vivim en aquest planeta fora d'Àfrica, si totes les poblacions humanes fora d'Àfrica, dins del nostre ADN, dins del nostre genoma, hi ha entre l'1 i el 2%, i en alguns casos fins al 4%, de gens provenents de Neandertal. Fixa-t'hi quina cosa. És dins nostre viu part del genoma dels antics neandertals. I dic poblacions fora de l'Àfrica, perquè per tot això que hem estudiat, l'encreuament es va produir fora de l'Àfrica, quan l'Homo sapiens va sortir d'Àfrica. De manera que els Homo sapiens que van romandre al continent africà, i avui trobem poblacions humanes que provenen d'aquestes branques, que es van quedar a Àfrica, no contenen, dins del seu ADN, no contenen resta de genoma neandertal. Només som les poblacions humanes que provenim d'aquestes primeres sortides d'Àfrica. No ho trobes al·lucinant, això?
No, ho trobo al·lucinant, però, Joan Anton, el que trobo també al·lucinant, o sigui, a part d'aquesta descoberta, com tu deies, no?, aquesta redescoberta, i com també evolucionem en el camp de la investigació i de les eines, no?, per poder-ho, perquè entenc que aquest redescobriment, com s'ha produït, Joan Anton, no?, el per què, no?, com s'ha fet?
Clar, en base a l'anàlisi del genoma, de l'ADN. Mira, l'ADN, que sabem, ho hem explicat molts cops, que és com el llibre d'instruccions que tenim, no? Que ens diu com funcionem. Doncs l'ADN és una molècula que, quan es troba dins de les cèl·lules, perdura molt de temps, és molt estable. Però quan morim i les cèl·lules doncs moren i tot això queda exposat al medi ambient, l'ADN és una molècula que es malmet de seguida. És molt difícil aconseguir ADN molt antic per poder-lo analitzar. Correcte, humà o de qualsevol altra espècie. I, per tant, aquí el que s'ha aconseguit és això. S'ha aconseguit espècies que van viure, individus que van viure fa 45.000 anys, les restes dels quals ja es tenien, no és que s'hagin descobert ara, sinó que ja es tenien. El que s'ha aconseguit avui és extreure ADN o fragments d'ADN suficientment útils com per poder-los analitzar i poder deduir totes aquestes coses. Per tant, tal com deies, la millora de la tècnica ens permet fer avui coses que fa uns anys eren impensables.
Joan Anton, avui també ja per acabar estem parlant amb el divulgador científic Joan Anton Català. Ja sabeu que els dimarts toca ciència aquí al matí a Ràdio Cel cap a aquesta hora. L'altra incògnita que avui et volem plantejar, si és els humans van estar a punt d'extingir-se, Joan Anton.
Correcte. Sí, i això que també ho sospitàvem, aquests estudis ho confirmen. Ho confirmen. Sempre la idea que hem tingut és que, òbviament, els neandertals es van extingir, això sí. És una evidència, sí. És claríssim, sí. I que els homo sapiens vam reeixir, això és una evidència, si no, no estaríem aquí, però el que sospitàvem, però no teníem gaire clar, és que nosaltres també vam estar a punt de l'extinció. De l'anàlisi de l'ADN d'aquests espècimens, es demostra que, primer, ja ho hem dit, que estan emparellats, tot i viure a Alemanya i a República Txeca, però després, que no hi ha cap humà actual, cap ni un, que provingui d'aquest llinatge. És a dir, el llinatge d'aquests espècimens es va perdre, es van extingir. Aquests grups es van completament extingir sense deixar que sobrevisquessin individus que avui poguéssim trobar a les poblacions actuals. I avui sabem, per tant, quan sumem tot això, sí. Que en aquell moment els homo sapiens vivien en grups molt petits, potser només de 200 persones, però molt distribuïts en grans territoris, i que calcula un dels estudis que d'Àfrica potser van sortir només 5.000 sapiens per conquerir el món. Imagina't, distribuïts en grups petits, propensos a catàstrofes, sí. A malalties... Molts d'aquests grups es van extingir. Molts d'aquests grups no van perdurar com per deixar arrel a les nostres poblacions. Per tant, tots els humans actuals provenim de molt pocs individus que van aconseguir tribus, que van aconseguir sobreviure i deixar descendència perquè avui poguéssim ser.
I tirar endavant tal qual. I els neandertals, Joan Anton, quines són les causes, no? Les possibles causes de l'extinció.
No ho sabem, no les sabem certes, però sabem que, de fet, les restes de Neandertal desapareixen del registre fòssil, desapareixen de fa 30.000 anys. Mm. O sigui, a partir de 30.000 anys no trobem ja restes de Neandertal, i aquí hi ha moltes hipòtesis, canvis climàtics, tal. N'hi ha una que sempre ha rondat, que és que l'homo sapiens som molt agressius i que, per tant, ens els vam carregar, diríem, o vam lluitar i ens els vam carregar, però mai s'ha trobat cap prova que indiqui això. Ans, al contrari, cada cop tenim més clar que no va ser aquesta la raó i que les dues espècies d'alguna manera van conviure, tot i que, evidentment, que devien competir pels recursos existents. És a dir, evidentment que devien competir per la caça, per exemple. I això és possible que l'homo sapiens, d'una manera com involuntària, acabés desplaçant els Neandertal. De fet, hi ha una altra pista, que és que si l'homo sapiens ens va emparellar amb el Neandertal, però dins del nostre ADN només hi ha una petita part de Neandertal, és a dir, no és un 50-50%, no. Tenim pràcticament tot d'homo sapiens i una mica de Neandertal. Això potser el que indica és que ja d'entrada de fàbrica l'homo sapiens era ja una espècie molt millor adaptada que els Neandertal, de manera que la selecció natural, l'evolució, ha acabat afavorint el genoma dels homo sapiens front als Neandertal i que només hem incorporat dins nostres aquelles parts del genoma Neandertal que l'evolució ha considerat favorables o que ha considerat avantatjoses. Per tant, això podria explicar que en realitat els Neandertal igual es devien extingir per la seva manca de capacitat d'adaptar-se a condicions climàtiques, de canvi climàtic, quan en realitat els homo sapiens sí que van tenir aquesta capacitat d'adaptació.
Jo no sé si jo suposo que sí, podien veure la lluna com la que hem vist aquests dies, Joan Anton.
I tant, tu imagina la cara que se'ls devia carar amb aquest...
Poques coses deurien tenir en aquella època, Joan Anton. Clar, deien aquella lluna, què deurien pensar?
Imagina, no ho sé, però per ells, clar, era una cosa, devia ser una cosa d'un altre món, no? Dels déus o del que fos, coses que no podien explicar. Ara parles de la lluna, però podríem parlar de la pluja d'estels que hem tingut fa uns dies, quan veien les fugisseres omplir-se el cel de fugisseres, o podríem parlar d'un eclipsi de sol en què es fa de nit, que és de dia i de sobte es fa de nit. Imagina't què devien pensar o què devien sentir en aquell moment aquells avantpassats.
Joan Anton Català, moltes gràcies. Setmana que ve...
De res, Mercè.
Escolta, no et lliures, eh? Setmana que ve, jersei...
Vale.
Va, lleig de Nadal.
Però ha de ser lleig, oi?
Bueno, clar, és que això també és molt subjectiu. Vull dir, no, Joan Anton, perquè això potser és lleig per tu, però l'altre és maco, vull dir, o ferm, com diria el mestre Virgili.
Bueno, l'intentaré trobar ben lleig.
Va, porta'n un de ben lleig. A veure, i després ja ho valorem aquí, què et sembla en directe.
Perfecte.
Cuida't moltíssim. Una abraçada.
Igualment.
Vinga, que vagi bé.
Adéu, adéu.
Bueno, després d'aquesta conversa amb Jonathan Català, hem descobert aquest estudi d'ADN més antic que s'ha pogut recuperar d'Homo sapiens, que ens ha explicat algunes històries sobre el nostre passat. El que fem és res, una petita aturada, tirem cap a publicitat i a la tornada estarà amb nosaltres Maria Elba Rojas, l'advocada Maria Elba Rojas, que avui ve una altra vegada aquí. Ja sabeu que la Maria Elba doncs, ens visita un cop al mes, aproximadament, i ens presenta un cas. Bueno, de fet, avui ens presenta molt probablement la consulta més habitual en un despatx especialitzat en herències. Jo us poso una mica en context. Per exemple, si en un testament als pares... clar, els pares només deixen al morir la seva vivenda habitual i tenen més d'un fill, què passa en aquest testament? Doncs tot seguit, de fet, ens ho diu la Maria Elba, és la consulta més habitual en un despatx especialitzat en herències i en dret successori. Per tant, la resposta ens la dona tot seguit la Maria Elba Rojas. Però això serà després d'aquesta petita pausa.
Ràdio Estel.
El dijous 19 de desembre, Ràdio Estel et proposa una marató que regalarà somriures. Ajudarem a la gent gran que viu la soledat no desitjada amb regals de Nadal especials. Fins al 20 de desembre pots portar el teu obsequi a Ràdio Estel de 9 a 2, al carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona. Guants, bufandes, articles d'higiene personal, el que se t'acudeixi. Recorda, fins al dia 20 esperem la teva aportació pels regals de Nadal per a la gent gran. I el dia 19 de desembre, la marató a Ràdio Estel, amb la col·laboració d'Amics de la Gent Gran i el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Ofertassa de Nadal.
És d'amor, és d'estalvi. Amb l'ofertassa de Nadal de Caprabo podràs seguir gaudint dels preus bons, com la segona unitat al 70% de descompte de les patates xips casolanes Fritz Ravic de 160 grams a 66 cèntims i la segona unitat amb el 50% dels nevaditos Reglero de 500 grams a 2,47 €. Caprabo, amor etern al Nadal.
Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.
Per estar el dia més enllà de l'actualitat, tens la drecera perfecta amb els podcasts de Ràdio Estel. T'esperen a l'app de Ràdio Estel oficial i a radioestel.cat. Perquè els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot.
Ràdio Estel us desitja molt bon Nadal.
I seran 2:15 d'aquest dimarts 17 de desembre. Ja sabeu que aquest any Ràdio Estel us vol proposar... De fet, us proposa provocar directament un somriure a la gent gran que viu la soledat no desitjada amb presents de Nadal, amb regals de Nadal especials per tots ells. I és que fins al 20 de desembre, és a dir, fins aquest divendres, podeu portar el vostre obsequi de 9 del matí a 2 de la tarda a Ràdio Estel, al carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona. Mireu, aquests presents poden ser guants, poden ser bufandes, poden ser articles d'higiene personal, el que us vingui al cap, perquè segur que els agradarà. De fet, és la recollida de regals per la gent gran de Ràdio Estel. Insistim, recordeu, fins aquest divendres 20 de desembre esperem la vostra aportació. Ens faria gràcia, ens faria il·lusió, ens faria goig, sobretot per la nostra gent gran. De fet, com insistim novament, podeu venir en horari de 9 del matí fins a 2 de la tarda. Trobareu a l'Ester aquí a la recepció. O bé, si preferiu, també teniu l'opció de fer un bízum. Si aquesta setmana no us va bé venir, podeu fer un bízum al 01608. 01608. És aquest bízum per fer aquest present a la gent gran. Amb la col·laboració, hem de dir que aquesta iniciativa l'hem portat aquest any aquí a Ràdio Estel, però amb la col·laboració dels Amics de la Gent Gran i el suport de la Generalitat de Catalunya al govern de tothom.
Oh.
El món de les herències. Un espai patrocinat per Bufete Rojas. 93 246 60 96.
Ara sí, hem passat al punt de 11:45. Ara ho plantejàvem abans de tirar cap a publicitat. Avui la Maria Elba Rojas, del Bufete Rojas, ens porta la consulta més habitual. Maria Elba, això és així, eh?
Sí, sí.
Confirmadíssim.
Sí, sí.
Molt bon dia, com estàs?
Molt bé, gràcies. I tu?
Gràcies per estar un dia més. Mira, nosaltres bé. I amb ganes que arribin ja les festes, eh, Maria Elba?
Sí, sí, sí.
Podràs fer alguns dies de vacances o no? T'has agafat alguns dies?
Bueno, de 24 a... Any Nuevo.
Fins Cap d'Any.
Sí.
Bueno,
doncs
està bé. Està bé, està bé. Fan vacances les herències? Perquè, clar, ja veuràs, habitualment, jo, el teu despatx, que està especialitzat en herències, hi ha una consulta que mai falla. Sí. Què és la que més et fan? Quina és aquesta consulta, Maria Elba?
Mira, cuando mueren los padres y solo dejan una vivienda y no habrán herederos a varios hijos... Y de los varios hijos, solo uno de ellos aparece como usufructuario. Esta es la pregunta más habitual, ¿eh? Muy habitual. Porque te preguntan, ¿y qué pasa?
¿Qué pasa,
¿qué pasa? A mí me ha puesto heredero, mi hermano no me deja entrar en la casa porque dice que es el usufructuario y yo, ¿para qué voy a ser heredero? Eso es bastante frecuente, sí.
Mira, si et sembla, quantifiquem. Per exemple, posem doncs, aquesta herència, no? Que deixen els pares amb aquest habitatge habitual. Posem que tenen 4 fills,
sí.
No, Maria Elba? Però deies tu que només un és usufructuari.
Sí.
Clar, els 4 hereus no podran fer ús del pis.
No, solo el usufructuario. Si el usufructuario da el consentimiento, el resto de herederos podría usar el piso, si no, no, ¿eh? Ese derecho solo es para el usufructuario.
D'acord, llavors, aquest dret, però quines obligacions té aquest usufructuari? Preguntat d'una altra manera, Maria Elba, és ell el que hauria de pagar, per exemple, les despeses de comunitat del pis?
Evidentemente. Pero hay que distinguir lo que son gastos comunes y gastos extraordinarios. Gastos comunes los tiene que pagar el usufructuario, el que usa la vivienda. Pero los extraordinarios, por ejemplo, vamos a arreglar la fachada, vamos a poner un nuevo ascensor.
Por ejemplo.
En este caso, los extraordinarios van a cargo de los nudos propietarios. Es decir, el que ha heredado la nuda propiedad, pero no puede usarlo.
Per tant, els hereus, els 4.
Claro, porque en realidad, ¿por qué pasa esto? Porque si se mejora la finca, el inmueble que han heredado tiene mayor valor. Por eso están obligados a pagar ellos los gastos extraordinarios.
¿Al IBI, María Elba?
No, el IBI va a cargo del que usa la vivienda, del usufructuario.
Val.
Sí, sí.
I per jo t'ho pregunto molt detalladament, perquè sí. La gent li quedi clar. Les despeses de subministrament del pis.
Claro, el suministro, el que consume, faltaría más, ¿no? Luz, agua, gas, el que está dentro usando y tiene que pagar su factura.
¿T'imagines?
Sí, sería una barbaridad, dejo la calefacción todo el día puesta. No. El que usa paga la factura de consumo.
D'acord. Pot passar que, per exemple, jo sóc un d'aquests hereus, d'acord, Maria Elba? Però que al final no pugui disfrutar de res i, per tant, no m'interessi dir, mira, escolta, és que a mi no m'interessa heretar aquest pis. Jo podria renunciar a aquest pis o no?
Mira, la setmana passada, com dijiste tu, és una de les consultes clàssiques, evidentemente, entre que te nombran heredero en el testamento y... Tú manifiestas tu voluntad, digamos, hay una consulta de por medio. Tú tienes que decir si te interesa aceptar o no. Hay una manifestación de voluntad, por tanto, nadie está obligado a aceptar una herencia, faltaría más. Eso hay que tenerlo muy claro, porque la señora que me vino la semana pasada dijo, me obligaron a aceptar la herencia. Y digo, esto no puede ser, porque es voluntario. Una cosa es que se haga en el testamento... i altra, que tu acceptes. Faltaria més.
Potser jo he donat ja com per endavant, he dit, Maria Elba, a l'usufructuari, però potser hi ha gent que no saben què és un usufructe. Què és un usufructe?
És el derecho de usar de un inmueble, de un piso o lo que sea, un inmueble, de usarlo y disfrutarlo, o si quieres de arrendarlo y quedarte con las rentas, o si quieres cerrar la puerta y que no entre nadie. Vamos, el derecho de acceso a ese piso.
D'acord. Llavors, sí. Per exemple, jo ara això t'ho preguntava per la segona pregunta. Si a l'usufructuari mort, què passa amb el pis? Qui es queda, no?
En ese momento, el usufructuari el usufructo vuelve al nudo propietario y los que tenían la nueva propiedad recuperan la propiedad plena. Es decir, se consolida lo que se llama el dominio. Se consolida la propiedad.
I ara, jo t'ho vaig complicant, eh? Ja veieu que la Maria Elba té respostes per tot. De Bufete Rojas. Pot existir la possibilitat, per exemple, Maria Elba, que a mi em deixin aquesta nuda propietat que tu dius, no? Que
sí, que eres el dueño, però no lo puedes usar. Sí.
Que ets el propietari, estranya, sí. Però que no el pots fer servir. Jo puc vendre, almenys, aquest títol?
Efectivamente, la nuda propiedad se puede vender. Y en Barcelona capital, los inversionistas se pelean comprar las nudas propiedades. ¿Por qué? Porque el precio es más barato que comprar una propiedad normal.
Claro.
Tú comprarás una propiedad, pero con una persona que mientras viva va a tener el usufructo. Por tanto, es una inversión de futuro. Y aquí en Barcelona capital se pelean las comprar los usufructos, las nudas propiedades. ¿Eh?
Però jo m'haig de posar d'acord amb els altres hereus en aquest cas o no? De dir...
No, cada qual vende su derecho. Es individual.
Vale.
Si, por ejemplo, hay cuatro herederos que tienen la nuda propiedad, vende la quarta parte cada uno. Sí.
I no ets de demanar permís a ningú, eh?
A ningú, no.
Vale, no.
Simplemente que la oferta primero pasará por los otros copropietarios, los otros nudos propietarios, que tienen ventaja a uno de la calle.
I tu aconselles, per això, és aconsellable deixar l'usufructe a un fill i la resta, no?, que siguin els propietaris
o no? Esto depende del caso. Pero
clar,
mira, ¿en qué caso aconsejamos hacer esto? Solamente cuando, si tenemos, por ejemplo, tres hijos.
D'acord.
Y tenemos dos hijos que se han independizado, que tienen su trabajo, sus ingresos, su piso.
Su pis.
Y tenemos otro hijo que está en casa y que no se puede avalar por sí mismo, que no tiene ninguna propiedad, que no tiene ningunos ingresos, o los ingresos son los que dan, digamos, los servicios sociales de 400 euros. No tiene ni una opción de acceder a una propiedad. Es evidente que a ese hijo tendríamos que dejarle el usufructo mientras viva. Porque si no, ¿qué va a hacer de ese hijo? Pero, ¿dónde va a vivir?
I perdona, Maria Elba, per tant, no es pot vendre aquell pis, mentre si l'usufructuari no està d'acord amb la venda.
El piso se puede vender, pero con el usufructuario dentro, como los alquileres, ¿eh? Tú vendes un piso que tiene un inquilino, pues viene a ser un equivalente. Compras la nuda propiedad, compras esa propiedad, pero tienes que respetar el usufructo que hay dentro. Es decir, esa persona no la saca nadie mientras viva, salvo que el usufructuario venda su derecho de usufructo, que también se puede vender, ¿eh?
El dret d'usufructo també es pot
vendre. También se puede vender.
Amb una persona que no tingui res a veure, amb la família, o sí, amb qui
sí.
Tu vulguis.
Puedes vender, sí. Sí, sí.
I sense que els hereus puguin dir res, tu pots tirar pel dret com a usufructuari, no hi han d'estar d'acord els
hereus. No, porque es un derecho que funciona de forma independiente. Digo, tengo el derecho de usufructo de esto, pues lo vendo. Ahí hay que tener precaución en los testamentos para no dejar que vendan a un extraño, claro.
Clar, jo ara em ve al cap un altre... Clar, Maria Elba Rojas és el que té. Ve aquí i ja ens inspira a preguntes. Tu imagina't ara... que són quatre germans, però no hi ha cap usufructuari, sinó que els quatre són hereus. Però n'hi ha un que sí, que bueno, els pares, pel que sigui, no l'han nomenat usufructuari. Aquest hereu es pot quedar a viure al pis? Quina és la solució?
Sí, eso se plantea bastante también, ¿eh? Que haya alguno de los hijos que viva en el piso y los demás dicen, oye, tenemos los mismos derechos, esto no puede ser.
Sí.
La ley ya da la solución, ¿eh? En ese caso, cualquiera de los copropietarios puede ir al juez y decirle que no quiere seguir compartiendo la propiedad y se vende en pública subasta o al mejor postor o al que se pongan de acuerdo todos los herederos. Y se saca, evidentemente, sí. Si los padres no le han dejado un derecho en concreto para vivir dentro, o el usufructo, o el derecho de habitación,
sí.
Se va al juzgado y se pide que se venda.
Potser ara hi ha molts oients que estiguin pensant, bueno, però de què em serveix a mi heretar un pis havent-hi un usufructuari dins... No? Que és el que tu deies, no? Que tu tens com a hereu, doncs, pots tenir el dret d'acceptar-ho o no, no?
Exacto, és voluntari, faltaria més, no?
Però de què serveix? Es poden preguntar de què serveix heretar un pis si no l'ha disfrutat?
Porque, mira, así como todos los hijos tienen derecho a la cuarta parte, que es, digamos, lo que se llama la legítima,
sí.
El 25% de legítima, sí. Aquí en Cataluña, el hecho de que te nombren heredero, también tienes otro 25%. Es decir, tenemos una herencia de, no sé, 100 euros... ya sabemos que 25 euros tienen que ir a parar a los descendientes sí o sí, salvo que estén desheredados. De los 75 euros que nos quedan, los que son nombrados herederos tienen derecho a un 25% de esa cantidad. O sea, te da más garantía de que tienes un mínimo más alto que si solo eres descendiente. No sé si me acabo de explicar. El hecho de ser heredero, la ley te garantiza un mínimo. un mínimo. Si con lo que te dan no cubre ese mínimo, pues puedes reclamar al que cobra más la diferencia para cubrir este mínimo.
Hi ha moltes baralles, Maria Elba? T'has trobat moltes baralles entre germans?
Madre mía, sí, unes quantes.
Tu ets la responsable de posar pau.
Sí. Bueno, yo de informar qué dice la ley sí. y si hay que ir a juicio, pues tenemos que ir a juicio. El tema que has comentado antes de que 4 son herederos y solo uno vive dentro es bastante habitual ese tipo de pleitos. Es un pleito para se llama división de la cosa común. Es decir, señor juez, yo tengo una propiedad, no puedo venderla porque hay un hermano que se niega a salir de esa propiedad, le ofrecí que me lo comprara, no quiere comprarlo o no puede comprarlo porque no tiene ingresos y...
Ara que deies tu...
Se vende en pública subhasta.
En pública subhasta. Ara que deies tu, perdó, Maria Elba, ja per acabar, es paguen molts impostos per heretar l'habitatge dels pares o no?
Bueno, esto es una cosa muy buena, ¿eh? Lo que es la vivienda habitual está bonificada en 100.000, en 95% del valor que tenga la vivienda. Por ejemplo, si la vivienda vale 100.000, como se bonifica el 95%, es como si heredáramos algo de 5.000. O sea, muy, 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 muy poco, ¿eh? O sea, las viviendas habituales prácticamente no pagan impuesto. Mejor dicho, no pagan impuesto si la vivienda no es demasiado cara, porque los primeros 100.000 euros que hereda un hijo están libres de impuestos. Por tanto, si tengo una vivienda habitual que vale 100.000 euros o 200.000 euros y tengo 4 hijos que lo van a heredar, no van a pagar.
Vale.
Pero si la vivienda es más cara, hay que tener en cuenta que nos bonifican el 95% de su valor. Por tanto, prácticamente no pagan, ¿eh?
María, pon una María Elba en tu vida.
¿Qué tal la serie de Mame en Mayo? ¿La viste?
Bueno, evoluciona muy bien, ¿eh? Tenemos que ir comentando, ¿eh?
Sí, sí. La verdad es que buenísima. Te lo comenté el otro día y yo me vi ya todos los capítulos. Deberían hacer más. Espero que estén haciendo más. Porque problemáticas, además de las que plantean, hay unas cuantas más. ¿Eh?
Bueno, pues la repasarem aquí, va, amb la teva ajuda, Maria Elba Rojas, sens dubte, el bufet de Rojas. Indispensable, la Maria Elba. Podeu trucar-la al 93 246 6096. 93 246 6096. La Maria Elba, el bufet està al carrer Casp, número 37 de Barcelona, o també podeu fer una ullada a la seva pàgina web, www.bufeterojas.es. O també enviar un e-mail, no, Maria Elba, que
sí,
també funciona molt
sí,
bé. info@bufeterojas.es. Maria Elba, que vagi molt bé. Ens retrobem d'aquí un mes, què et sembla?
Sí, molt
bones
bé, molt
festes.
Bé. Igualment.
Que vagi
Mercè,
molt bé. Vinga,
gràcies,
adéu. Vinga, 11:42, ara tornem.
Ràdio Estel.
Ja pots comprar el calendari 2025 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Fins al 22 de desembre aconsegueix el teu per 6 euros. Aquest any dedicat al jubileu 2025, l'any de l'esperança. Vine a buscar-lo a Comptes de Belloc 67-69 de Barcelona o, si ho prefereixes, te l'enviem per correu prèvia despesa d'enviament. El calendari 2025 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana t'espera. Recorda, tens temps per comprar-lo fins al 22 de desembre.
Gigi Ros ens presenta Cas. Gigi Ros, una barreja entre el pop, l'indi i l'electrònica, amb referències lo-fi i rhythm and blues. Una fusió entre el més íntim i sensible, combinat amb una sonoritat més urbana i actual. Gigi Ros, Cas, amb el suport del Departament de Cultura.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Salut natural per tothom.
Vinga, va, que estem a punt d'arribar... Què tinc aquí? Doncs coses. Estem a punt... Una mà que em surt del cap. Estem a punt d'arribar a 12:45 d'aquest dimarts, ara mateix. Estem contents de nou d'obrir les portes del Salut Natural per tothom. Ja sabeu, un clàssic de la casa i que cada dia de dilluns a divendres, a la mateixa hora, si fa no fa, tractem d'acompanyar-vos i de donar solucions als vostres problemes de salut. Com ho fem? De la mà dels amics de Maen, que més tenen grans avantatges per vosaltres, com cada dia us recordo i que també us recordaré d'aquí una estoneta. Abans, deixeu-me que us recordi també que és l'espai de salut i benestar d'aquesta casa, Salut Natural per Tothom, al qual podeu fer arribar qualsevol dubte mèdic, qualsevol dubte també del vostre benestar. Estem obert 24 hores tot seguit. Com ho podeu fer les vostres consultes? Us ho expliquem.
Feu les vostres consultes enviant un missatge de veu o escrit al 663 99 30 62 o bé escriviu a elmatí@radioestel.cat.
Important aquest número de telèfon, aquestes vies de contacte. Ara sona una mica millor, ja ho sé. Per contactar amb nosaltres, perquè és un espai que està doncs, al vostre servei, és un espai que es preocupa per la vostra salut. Recordeu, el nostre número de WhatsApp d'aquí de Radio Estel, del matí a Radio Estel, el 663 99 30 62, 663 99 30 62. Aquí podeu fer consultes per escrit o consultes també amb missatges de veu, que ens agrada escoltar-nos, però bueno, missatges per escrit també estan bé. I si no us ve bé, tenim també una adreça de correu electrònic, que és la següent, elmatí@radioestel.cat, elmatí@radioestel.cat. Aquí ens exposeu el vostre dubte o pregunta i nosaltres encantats de traslladar la vostra consulta als nostres doctors. Per tant, és dimarts i tenim, és el moment de saludar al nostre, un dels nostres doctors de confiança, el doctor Juan Márquez. Juan, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, aquí intentando aclararme la voz, que no hay manera de que salga bien. Ahora comentábamos con los compañeros que está uno hablando en la redacción sin ningún problema, se sienta el micrófono y de repente la voz sale raruna, estas cosas que...
Pero eso pasa siempre.
Eso pasa siempre. Es como la ley de Murphy no escrita de los locutores y de la gente que...
Esto ocurre.
Sí, sí, totalmente. Bueno, ¿usted qué tal? ¿Cómo está?
Bien, estoy bastante bien. No me puedo quejar.
No se puede quejar. Bueno, pues nada, pues no se queje. Si no se puede quejar, mejor no se queje.
Sí.
Ya está.
Creo yo que no. Estoy bien. No.
Perfecto,
no me debo quejar,
perfecto. Y nosotros que nos alegramos. Yo os recuerdo que el doctor Juan Márquez, metge especialista en medicina de familia, también miembro de la Sociedad Española de Medicina de Família i de la Societat Espanyola d'Hipertensió i expert natural. Això perquè sapigueu amb qui estem parlant i qui us recomana aquests productes fantàstics de Maen. I, per cert, de part dels amics de Maen, també tinc coses a recordar-vos, que han posat a la vostra disposició un telèfon directe per fer consultes, també per, doncs, per interessar-vos qualsevol dubte que tingueu sobre els seus productes i, sobretot, per fer comandes, les comandes dels productes que us interessin, entre tots els que ens recomana el doctor i del tot el seu catàleg, és aquest telèfon, el 669-56-1768, 669-56-1768, telèfon directe de Maen, un telèfon que funciona cada dia de dilluns a divendres, des de les 9 del matí fins a 8:15 del vespre, ininterrompudament. Recordeu que si truqueu, doncs no us oblideu de dir que sou oients de Radio Estel, perquè Maen tindrà aquest detall amb vosaltres d'un 15% de descompte extra en la vostra comanda. I una cosa important, si no aconseguiu connectar, perquè tal vegada hi hagi trucades en espera, que pot ser habitual, no us preocupeu, la vostra trucada queda registrada i el servei d'atenció de Maen es posarà en contacte amb vosaltres al més aviat possible. Per tant, problemes de salut, problemes de benestar, la resposta la té Maen.
Maen, la resposta natural per la teva salut.
Feu les vostres consultes enviant un missatge de veu o escrit al 663 99 30 62 o bé escriviu a elmatí@radioestel.cat.
Venga, doctor, pues camino de las 12, vamos a aprovechar este ratito que tenemos para seguir atendiendo las necesidades y consultas de nuestros oyentes. Si le parece, empezamos viajando hasta el pueblo de Balaguer, desde donde nos escribe Ramón, que tiene 55 años, y nos comenta que sufre dolores musculares y articulares, sobre todo en la espalda y las rodillas, dice. El dolor es más intenso, nos comenta, por las mañanas o después de hacer ejercicio. Me gustaría encontrar una solución natural que me ayude a aliviar el dolor y mejorar mi calidad de vida. Pues esta es la primera consulta del día, nos la envía Ramón desde Balaguer.
Yo le recomendaría aquí dos complementos. Uno de ellos, un gran clásico, que es el Coralcard en cápsulas, sí. Dos diarias, una tomada a mediodía y otra por la noche. Y luego, otro complemento magnífico, menos clásico que el Coralcard en este caso,
a ver.
Que es un complemento que es el Óseo Vital. Óseo Vital,
óseo,
¿vale?
Vital.
Óseo Vital es un complemento magnífico que aporta una serie de sustancias que van a ayudar a nuestros huesos, a nuestros ligamentos, a nuestras articulaciones, y que es un perfecto complemento al Coralcard. El Óseo Vital se toma por la mañana una cápsula todos los días en el desayuno, sí. ¿Vale? Y el Coralcard, dos cápsulas al día, una por la mañana y otra por la noche, y funcionan muy bien. Va muy bien y nos permite ayudar a todos esos pacientes que tienen problemas con dolores articulares, artrosis, artritis, reuma, y todos estos pacientes que, bueno, pues por desgracia padecen dolores y muchas veces tampoco encontramos una buena solución con analgésicos, antiinflamatorios, siempre tomando y no acaban de mejorar, ¿vale? Entonces, en principio yo sí que tomaría el Óseo Vital y el Coralcard, las dos cosas.
Doncs doble recomanació, un cop més, del doctor Juan Márquez, per començar la jornada i per començar la ronda de consultes. En aquest cas, Ramon, ens deia que tenia aquests dolors musculars i articulars que poden tenir tantíssimes persones. Per tant, si us sentiu identificats, ja ho sabeu. Coralcard, que és de Laboratoris Mind, i també l'Óseo Vital, també de Laboratoris Mind. Podeu trucar ara mateix al telèfon directe dels laboratoris, el 669-56-1768, i fer la vostra comanda. Coralcard i Óseo Vital, per tenir doncs cura d'aquests dolors musculars i també articulars. Vamos con Núria, doctor, 38 años, vive en Berga, y comenta en su mensaje: tengo mucha retención de líquidos y eso me hace sentir hinchada y con las piernas cansadas. He probado diferentes diuréticos, pero no me han dado resultado. Busco un producto natural que me ayude a eliminar líquidos y a mejorar también mi silueta, dice ella. Bueno, claro, porque si se siente así un poco hinchada, pues también quiere sentirse más ligera. Pues esta es la consulta, doctor, de Nuria desde Berga. Retención de líquidos, a ver qué le podemos comentar.
Pues para esa retención de líquidos yo recomendaría Aqualim.
Sí.
Aqualim, ¿eh? Es un diurético natural que nos ayuda a eliminar líquido sobrante, que por supuesto nos puede ayudar en pacientes que tienen problemas de no solo de retención de líquidos, sino problemas de sobrepeso, porque pueden ser un complemento magnífico al a una dieta y sí, al ejercicio, ¿no? De tal manera que, bueno, pues podríamos ayudar en esos pacientes, ¿vale? Aqualim se toma de una manera un poco especial, es un complemento líquido, habría que tomar 30 mililitros del producto disueltos en litro y medio de agua. Este litro y medio nos lo vamos bebiendo a lo largo de todo el día y conseguimos, bueno, pues poco a poco ir que el paciente vaya que vaya soltando ese líquido que le sobra, que no retenga tanto líquido. 30 mililitros del producto al día, disueltos en litro y medio de agua, y el litro y medio nos lo bebemos a lo largo de todo el día. Que nos resulta algo incómodo el... Que lo puedo entender, ¿no? Que nos resulte, claro, sí. Que nos resulte algo incómodo el andar con la botellita. Bueno, pues 10 mililitros tres veces al día, disueltos en un vaso de agua. Uh-huh. Desayuno, comida y cena, uh-huh. ¿Vale? Esa sería la pauta habitual.
Doncs perfectament explicat pel doctor Juan Márquez com s'ha de prendre aquest Aqualim per millorar aquesta retenció de líquid i sentir-se una mica més lleugers, i també doncs aquesta sensació a les cames, que també és molt, molt pesada. És la consulta que ens ha fet Núria des de Berga i té aquesta resposta de part del nostre doctor. Aqualim de Laboratoris Mind. Podeu trucar, si també us passa, i la pròpia oient, la Núria, ara mateix al telèfon directe de Maen, el 669-56-1768, 669-56-1768, i fer la vostra comanda. I no us oblideu de dir que sou oients d'aquesta casa de Radio Estel, perquè d'aquesta manera tindreu aquest detall que els amics de Maen tenen amb els nostres oients, que és el 15% de descompte en la pròpia comanda. Venga, pues seguimos, doctor, adelante. Nos escribe Montserrat en este caso, y también en este año, porque nos ha escrito en este año de manera incuestionable. Dice que tiene 60 años y vive en Solsona. Comenta que tiene los típicos problemas para dormir, que le cuesta conciliar el sueño, que también es un sueño intermitente porque se despierta varias veces durante la noche, que prueba con infusiones, también técnicas de relajación, pero aunque ha mejorado un poco, no son suficientes. Busca un producto natural que le ayude a dormir profundamente y descansar mejor. Sobre todo que sea natural, insiste ella. Pues venga, pues vamos a ver qué le puedes decir a Montserrat.
Pues a ver, en principio yo creo que lo que habría que tomar es un complemento natural que se llama Dorven, ¿sí? Dorven, que nos ayuda a conciliar un sueño más reparador y más fisiológico. Uh-huh. Entonces, en principio, tomándolo 20 minutos antes de irse a dormir sería suficiente.
Vale, pues
Dorven se llama, ¿vale?
Dorven de Laboratorios Maen, que lo hemos recomendado ya unas cuantas veces, es una de las soluciones estupendas per adquirir aquest somni reparador que tants cops se'ns va, perquè l'insomni també és una de les coses que més es pateix avui en dia en general. Podeu trucar, com us deia ara mateix, al 669-56-1768 i demanar aquest producte. Dorven, de Laboratoris Maen. Mire, doctor, como tenemos poco tiempo, le resumo una consulta y le damos respuesta rápidamente. Albert de Olot nos dice que tiene un trabajo muy estresante y le genera algún problema digestivo, ansiedad, también una acidez y digestiones pesadas, y le gustaría un producto natural que le ayude a mejorar la digestión.
Pues en este caso yo creo que es fácil, sí.
Dinagas,
que viene en viales y que hay que tomar un vial a mediodía todos los días, en la hora de mediodía. Dinagas se llama, y bueno, pues con aloe vera, con melisa, con bardana, con diente de león, que son una serie de sustancias para obtener ese confort digestivo, para facilitar las digestiones, hernias de hiato, gastritis, digestiones pesadas, ¿vale? Dinagas se llama.
Dinagas de Laboratoris Maen, si tenía aquests problemes digestius, os ayudará moltíssim. Doctor, pues muchas gracias por estar con nosotros una vez más y nos escuchamos mañana. Adeu.
Hasta mañana, un abrazo grande. Adiós.
Vinga, va, que anem camí de les 12, mica en mica, de seguida arribarem, però abans tinc aquests recordatoris que fer-vos. Són importants, perquè si teniu necessitat, és fàcil. Heu de trucar directament al telèfon que Maen ha posat a la vostra disposició. És el seu telèfon directe, el 669-56-1768, 669-56-1768. Aquí podeu fer totes les consultes sobre salut i benestar que necessiteu i també, evidentment, adquirir, fer la vostra comanda de productes de Maen, la comanda dels productes que els nostres doctors ens recomanen. Atenció, perquè truquen aquest número i, a més, dient que sou oients de Radio Estel, teniu un descompte especial, aquest detall que tenen els amics de Maen del 15% de descompte extra. Un detall que cal aprofitar. Un servei que està disponible de dilluns a divendres, des de les 9 del matí fins a 8:15 del vespre, ininterrompudament, però és fàcil que truqueu i les línies estiguin ocupades, perquè hi ha altres usuaris que volen contactar amb Maen. No us preocupeu, perquè la vostra trucada queda registrada i us tornaran la trucada al més aviat possible. Per tant, no us heu de preocupar, els propis amics de Maen us la retornen. Jo us recomano que feu una ullada a la pàgina web de Maen, perquè és molt completa i tindreu, doncs, una idea gran de com són els seus productes i de quants productes tenen per quantes malalties que us poden ajudar.
Recordeu que tota la informació sobre els productes naturals de Maen la trobareu a la seva web laboratoriosmaen.es.